Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Per Nadal, Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia, benvinguts al programa Església d'Urgell, l'espai que els oferim cada diumenge per parlar-los d'allò que passa a la nostra diòcesi d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. El tema central d'avui serà el cant de la Sibil·la i la missa del Gall, que tindrà lloc la nit de Nadal, el 24, a la catedral de la Seu i que serà retransmès en directe pel canal 33 de Televisió de Catalunya. En parlarem amb l'historiador i organista Lluís Obiols. Parlarem també del recés d'Advent per als preveres d'Urgell, del concert de Nadal que va tenir lloc a la població de Pons, dels matrimonis de la diòcesi d'Urgell que comenten amb el nostre arquebisbe el formulari preparatori del sínode i l'Arxiu Comarcal d'Urgell acull una exposició de llibres de primera comunió.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
La missa del Gall de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, que se celebrarà la nit del 24 de desembre, comptarà amb el cant de la Sibil·la recuperat ara fa 3 anys. En parlem amb l'historiador i organista urgellenc, impulsor de la recuperació d'aquest cant, Lluís Obiols. Hola, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Recordem, si et sembla, Lluís, per començar, què és el cant de la Sibil·la.
El cant de la Sibil·la és un dels últims exemples d'aquests drames sacres d'origen medieval que en principi feien referència a una realitat anterior, que hem d'anar a buscar segurament a l'antiga Grècia, i que en el moment en què es comença d'impulsar la cristianització de tot el que havia sigut l'antic imperi romà, vinculat durant un temps a Sant Agustí, si més no a figures properes amb ell, es reincorporen aquests versos de la Sibil·la amb els quals està explicant la segona vinguda de Crist al món, el judici final, el judici de les ànimes, i, per tant, d'alguna manera, el moment amb el qual l'actuació que ha fet cadascú durant la seva vida serà valorada, tal com ens diu el cant de la Sibil·la, si pagarà nostre servici, i que s'interpretava durant la nit de Nadal. Per tant, hem d'entendre la nit de Nadal, el naixement de Jesucrist, és el moment amb el que es rememora aquests versos sibil·lins que parlen de la segona vinguda de Crist i del judici final.
Uh-huh. I dèiem que a la Seu el vam recuperar fa 3 anys. Uh-huh. Per què es va deixar de cantar?
Bé, el cant de la Sibil·la era un drama sacre molt estès a tot el sud d'Europa, fins al Concili de Trento, pràcticament. El Concili de Trento, que és el que impulsa la contrarreforma eclesiàstica després de la reforma protestant, va intentar, d'alguna manera, obviar aquestes representacions que podien tenir un to més teatral, un to més pagà, fins i tot. Pensem que la Sibil·la és aquesta figura, com dèiem, de l'antiga Grècia, en cas no vinculada directament al cristianisme. I, contràriament al que s'ha dit de vegades, el Concili de Trento, en principi, no prohibeix el cant de la Sibil·la, però sí que no l'inclou dins dels actes litúrgics propis de Nadal. Per tant, a partir d'aquell moment, no sabem exactament en quin moment a la Seu, però durant aquell segle, segurament, que és l'habitual a tota la corona d'Aragó, es deixa d'interpretar, excepte a les Illes Balears i a l'Alguer, on pràcticament s'ha fet ininterrompudament fins avui. De fet, l'any 2010 es va declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, precisament per aquesta continuïtat que ha tingut, especialment a les Balears.
I com és que allà va tenir continuïtat i no es va aturar?
És un element curiós. Hi ha intents d'eliminar-lo. Hi ha algun decret d'algun bisbe de Palma que prohibeix el cant de la Sibil·la precisament amb aplicació dels cànons de Trento. Però sembla que en aquell moment i en aquell lloc era una representació molt sentida, molt estimada, i per tant al final és la pròpia reivindicació de la població la que fa que el cant de la Sibil·la es continuï representant. Pensem que encara avui la gent de totes les petites parròquies de Mallorca amb les quals es representa la Sibil·la ho viuen d'una manera molt intensa. Realment els nens, que allà ho continuen interpretant, en la major part dels casos nens o nenes que interpreten el paper de Sibil·la, és un gran honor poder cantar els versos de la Sibil·la a la nit de Nadal. Per tant, aquesta vivacitat social, en podríem dir, que encara té avui, que havia de tenir també el segle XVI, va ser la que va permetre la continuïtat en aquest indret.
Perquè ho reclamava la pròpia ciutadania.
Exactament. És l'oposició oberta a aquest decret episcopal, en aquest cas, que el que feia era simplement uniformitzar la situació balear a la situació de la resta de territoris.
Tothom de l'Església se sap si estava d'acord amb que s'aturés aquest cant, perquè sempre es devia haver cantat a dins de les esglésies, no?
És complicat, realment, de veure-ho, perquè la documentació no ens en deixa gaires traces. En tot cas, suposo que una mica com ha passat amb totes les reformes que han implicat un canvi de model litúrgic. Penseu que Trento és un canvi molt gran i, per tant, un canvi que havia de resultar dramàtic en el seu moment. Evidentment, segur que hi havia d'haver sectors més a favor de mantenir, els sectors més a favor d'eliminar-lo. En tot cas, no ens han deixat testimonis escrits i no ho podem saber de cap manera, però hem d'entendre que era una representació prou important perquè, per exemple, en el cas de la Seu, que és la font principal que hem utilitzat, s'inclogués a l'Ordinari d'Urgell, editat l'any 1536 i reeditat el 1548. Allà tenim la partitura del cant de la Sibil·la i el text complet de les 12 estrofes que canta la Sibil·la a la nit de Nadal. En el cas de la Seu ho feia també un nen, i allà se'ns especifica i s'inclou com un dels elements propis d'Urgell.
És una versió pròpia d'Urgell.
Exactament.
Quina diferència hi ha amb les altres, amb els altres cants de les Sibil·les?
Els cants de la Sibil·la tenen sempre a nivell melòdic, a nivell musical, una melodia constant, però amb un seguit de canvis melòdics i sobretot d'ornamentacions musicals. En el cas de la Seu hi ha alguna singularitat destacada i sobretot el que tenim és un conjunt de 12 estrofes que són les pròpies de la Seu i que són curiosament les que es canten també a l'Alguer encara avui. L'Alguer, en el cas de la catedral de l'Alguer, les canta el propi capellà que oficia la missa. En el cas de l'Alguer és mossèn Antoni Nugues, que és un dels grans especialistes, i és una de les persones que sempre reivindica que el cant de la Sibil·la de l'Alguer és el cant de la Sibil·la d'Urgell. Quin va ser primer no ho sabem. En tot cas, hi ha la hipòtesi que potser el fet d'editar l'ordinari el 1536 i el 1548, l'ordinari de la catedral d'Urgell, editat, imprès i, per tant, amb una difusió important, potser podria contribuir a que s'incorporessin aquestes estrofes a l'Alguer. De totes maneres, no ho sabem. El que sí que podem dir, que és, crec que el gran valor que tenim a la catedral de la Seu és que no hem recuperat una tradició aliena, no hem importat un costum que no fos nostre, sinó que realment fem la mateixa melodia, el mateix text, amb el mateix context litúrgic, la mateixa nit i amb el mateix edifici on es feia el segle XVI. Per tant, realment estem recuperant un patrimoni oblidat, evidentment, després de tants anys, però un patrimoni que és nostre.
Quines són les singularitats d'aquest cant de la Sibil·la de la Seu?
El cant de la Sibil·la, com la majoria dels que es coneixen, ens presenta un moment d'un tenebrisme molt important amb la fi del món. Algunes de les estrofes ens parlen de boles de foc que baixaran del cel, de la terra que s'obrirà, es veurà l'infern amb els crits, els trons, la pudor de sofre. Hi ha una de les estrofes pròpies de la Seu, que es canta en algun altre lloc però és poc freqüent, que és d'un dramatisme i d'una força impressionant. Ens diu, los infants quinats no seran, dintre ses mares cridaran. Vull dir, realment és d'una duresa important. I el que suposem que fa que es plantegi la fi del món d'aquesta manera és precisament el fet de que les últimes estrofes ens diuen vindrà Jesús, Jesús jutjarà les actuacions de cadascú, els qui bé hauran fet i els qui mal hauran fet, allí ho pagaran. O sigui, allà es valorarà qui ha actuat d'una manera i qui ha actuat d'una altra i s'acaba amb una invocació a la Mare de Déu i amb una exhortació a l'assemblea que presideix, en aquest cas, que assisteix, perdó, a la missa del Gall, que ens diu: vosaltres, tots qui escoltau, devotament a Déu pregau, de cor, amb gran devoció, que ens porti a salvació. Per tant, es planteja aquest moment dramàtic de la fi del món, del judici de les ànimes, de realment la valoració de l'actuació de cadascú, però sempre amb aquesta esperança final de actuem com cal actuar, actuem moralment com és la forma més adequada i més correcta, i, per tant, la sentència que es darà, com ens diu la Sibil·la, el dia del judici final, serà la que la mereixem amb la intercessió de la Mare de Déu.
Feia 500 anys que a la Seu no es cantava. Com sorgeix la idea de recuperar-la?
Bé, va ser, amb tota la sinceritat, un cúmul de casualitats. Per una banda, hem de tenir present que l'any 2010, com ja ho hem dit, es va declarar el cant de la Sibil·la Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. És un moment important per entendre la importància que té aquest cant, no només en el cas de la Seu, sinó a tot arreu. Per altra banda, un temps abans, mossèn Xavier Parés va fer la seva tesi doctoral sobre l'Ordinari d'Urgell, que és precisament aquest text on s'inclou el cant de la Sibil·la propi d'Urgell. I alhora va ser un fet molt personal, amb uns companys que en una visita d'estudis a la catedral de la Seu, una de les noies que assistia a aquesta visita, vam començar a parlar de música, de la iconografia musical de la catedral, i em va explicar simplement que ella cantava de Sibil·la en algun indret. Bé, va sortir la idea: mira, a la Seu tenim aquesta versió. Ah, no ho sabia, està molt bé, potser podríem fer alguna cosa. Vam parlar amb mossèn Parés, ell va estar encantadíssim de poder-ho fer i va ser un dels impulsors des del primer dia. I bé, simplement va ser una feliç coincidència que va fer possible que la recuperéssim, a part amb molt bon ambient i amb una implicació de tota la gent que hi està involucrada, més que correcta, realment entusiasta.
La soprano Laura de Castanyet interpretarà doncs aquesta versió del cant de la Sibil·la d'Urgell, acompanyada però per tu mateix, com organista. Explica'ns una mica, doncs, com serà l'acte.
Bé, amb el cant de la Sibil·la que tenim documentat a la Seu, tenim les 12 estrofes pròpies d'Urgell, que són les que interpretarà la Laura com a Sibil·la, i hi ha sempre l'alternança amb el cor que va acompanyant les diferents estrofes. Aquest cor, el que hem fet ja des de la primera edició de la recuperació de la Sibil·la, és, per una banda, alternar la melodia gregoriana pròpia d'Urgell amb una sèrie d'alteracions polifòniques, una sèrie d'harmonitzacions d'època, per tant, contemporànies, a aquell mateix moment amb el que s'interpretava la Sibil·la a la Seu, i que poden ser, o algunes de les que s'haguessin cantat al seu dia, o d'uns estils similars. Pensem que el moment en el que tenim documentat el cant de la Sibil·la a la Seu, el mestre de capella de la catedral és Joan Brodieu, és el gran polifonista català del segle XVI, i per tant hem de suposar que una persona que estava, diguem-ne, a l'última musicalment, havia de tenir també un protagonisme destacat amb aquesta representació i segurament amb la seva ornamentació musical. Per tant, hem alternat aquestes estrofes de la Sibil·la amb la tornada gregoriana pròpia d'Urgell amb aquestes harmonitzacions contemporànies. Per una banda, de Bartomeu Càrceres, és un autor valencià, una harmonització que es conserva al Cançoner de Gandia a la Biblioteca de Catalunya, i per altra banda, amb l'orgue de la catedral, que actuarà també amb els moments d'entrada i sortida de la Sibil·la, amb l'harmonització d'Alonso, és una altra harmonització també contemporània, que trobem també el mateix Cançoner de Gandia. Ens demostra també que des de diferents harmonitzacions d'aquell moment la popularitat que tenia la Sibil·la. Realment ja els músics d'aquell moment estaven adaptant, estaven actualitzant, estaven harmonitzant aquestes melodies segons els gustos de cada moment. Per tant, veiem també allò que dèiem, de la transcendència que tenia per la societat d'aquell moment la representació durant la nit de Nadal.
Em deies abans que s'havia declarat Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO. Què suposa això?
Més que res més, és un reconeixement i alhora, d'una manera molt pragmàtica, és una eina de difusió extraordinària. Molt sovint hi ha una sèrie d'elements que tenen uns valors intrínsecs per si mateixos, pel que representen, pel context amb el que representen, per la continuïtat que han tingut, pel que impliquen a nivell de la societat, que potser els tenim tan interioritzats que no acabem de poder-los copsar. I és allò que ens passa molt sovint, que ens han de dir des de fora que el que fem és important perquè ens ho creguem nosaltres mateixos. En aquest cas, s'ha de dir tot. El que es va valorar molt especialment va ser la interpretació continuada, ininterrompuda, especialment a Mallorca. Això no vol dir que sigui un dels elements que han fet que es recuperi el cant de la Sibil·la a molts indrets. Penseu que el 2011 el vam recuperar a la Seu, però el 2010 s'havia recuperat a la Catedral de Barcelona, des dels anys 40 es canta Santa Maria del Mar, fa uns anys també la Maria del Mar Bonet, que és potser la persona que l'ha difós d'una manera més popular, l'interprete a la Bona Nova. També l'any passat es va recuperar a Ripoll, aquest any es recupera a Tarragona, per tant, és una fase, podríem dir una febre recuperadora, amb el qual la Declaració de Patrimoni de la Humanitat hi té molt a veure i que ens ajuda a valorar i a entendre aquest patrimoni musical, històric, litúrgic propi, que crec que és important sobretot pel que deia, perquè és un patrimoni propi nostre. Uh-huh. Estem fent el que els nostres avantpassats fa 500 anys feien. Uh-huh. I a part del que pugui representar a nivell musical, crec que és un element important, ser conscients de la transcendència del que estem fent. No és un concert, no és una ornamentació més a la missa del gall, no. És una cosa important per nosaltres, per la nostra societat, pels nostres antecessors i pels nostres descendents. Crec que n'hem de ser molt conscients tots plegats.
Uh-huh. Molt bé. Si vols afegir alguna cosa, Lluís, si no, doncs anirem acabant.
Bé, perquè... bàsicament convidar a tothom a que hi vinguin i, evidentment, cadascú des de la seva sensibilitat amb la Sibil·la, ho hem d'entendre, que és, evidentment, una representació paralitúrgica, en podríem dir, inclosa dins de la litúrgia del dia de Nadal, és un element de patrimoni històric, és un element de patrimoni musical, per tant, dins de la sensibilitat que tingui cadascú, crec que hem de valorar-ho i hem de gaudir-ho, que per això ho fem, evidentment.
Uh-huh, i tant. Molt bé, doncs, gràcies per haver-nos acompanyat al programa Església d'Urgell d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una propera vegada, una propera ocasió.
Gràcies.
Bon dia.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després d'aquesta xerrada que acabem de mantenir amb Lluís Obiols, continuem parlant de la festa litúrgica de Sant Josep de Manyanet, que coincidint amb aquest dia, a inicis d'aquesta setmana, va tenir lloc el recés espiritual que predica l'arcabisbe Joan Enric Vives per als preveres d'Urgell, cada any per aquestes dates, per acabar de preparar el Nadal i per celebrar plegats com a família la propera solemnitat del naixement del Senyor. Va tenir lloc al santuari del Sant Crist de Balaguer i van assistir la gran majoria dels preveres de la diòcesi, així com també els diaques. El recés versà sobre l'alegria de l'Evangeli, tot incidint en el temps d'Advent, com un temps privilegiat per l'alegria i l'esperança, perquè si Déu ve, tot és possible. La vinguda de Jesús tot ho pot transformar, com l'aigua que fa florir l'estepa i el desert. L'arcabisbe Joan Enric Vives va iniciar la seva reflexió partint del número 1 de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc, com es diu que l'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. El passat diumenge Godet de l'Alegria, ja a la meitat de l'Advent, va tenir lloc a la parròquia de Santa Maria de Pons el concert de Nadal de l'Escola Municipal de Música. Durant dues hores, els alumnes de l'escola van oferir als assistents que omplien l'església tot un seguit de peces musicals cantades i també interpretades amb tota mena d'instruments, des del cor dels més petits, cor Brins d'Espígol, i dels més grans, cor Verdaguer, amb el grup de cambra i també l'orquestrina interpretant peces musicals tradicionals i modernes. Tothom va gaudir d'unes bones interpretacions i una bona música, i això va fer que tots els nois i noies rebessin uns forts aplaudiments.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Els desafiaments que afronten les famílies actualment van ser analitzats i comentats en una nova trobada del grup diocesà de famílies, evangeli.com, celebrada el dissabte, dia 14 de desembre, a la residència de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell, amb la presència de l'arcabisbe Joan Enric Vives. El debat va sorgir a partir del qüestionari que la Santa Seu ha fet públic per preparar el proper sínode extraordinari de bisbes sobre la pastoral de la família. Els assistents van coincidir a destacar la importància de la família per l'Església i per la societat, la transcendència de la paternitat-maternitat i la necessitat del testimoni de famílies cristianes que mostrin la bellesa de l'amor fecund entre un home i una dona per a tota la vida. També van reflexionar sobre la dificultat per afrontar alguns grans canvis socials esdevinguts al llarg dels darrers anys i sobre la plenitud que sempre comporta la fidelitat a la veritat de l'ésser humà i l'amor veritable. El bisbe d'Urgell va destacar la transcendent missió que duen endavant les famílies cristianes a les seves llars, va convidar a reflexionar sobre el futur de la societat i va adreçar al grup paraules d'alè i esperança. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell organitza una exposició sobre la col·lecció de llibres de primera comunió de Mercè Moliner, que ja es pot visitar. Es tracta d'una exclusiva selecció d'entre 118 llibres publicats entre 1851 i 1972 a ciutats com Barcelona, Mèxic, Milà, París, Bèlgica, Alemanya o Txecoslovàquia. La col·lecció destaca per l'exquisida qualitat de la factura de les portades realitzades amb materials com nacre, vori o pell, així com per les delicades il·lustracions interiors. Es tracta d'una col·lecció molt completa que permet apropar el visitant a la història de la celebració de la primera comunió. Amb aquest objectiu, la mostra documental serà acompanyada per una presentació d'imatges de primera comunió de nens i nenes de la Seu d'Urgell al llarg del segle XX. Mossèn Ramon Porredón va inaugurar l'exposició amb una xerrada sobre la significació històrica i l'evolució dels llibres de primera comunió en el context dels exemplars exposats i de Mercè Moliner, titular de la col·lecció. L'exposició es pot visitar fins al 31 de gener, de dilluns a divendres, de les 9 fins a les 2 i de 3:45 fins a les 6 de la tarda. Tot seguit, l'agenda. El proper 24 de desembre, a 3:45 de la nit, missa del Gall i cant de la Sibil·la a la catedral de Santa Maria d'Urgell, a la Seu. El proper 25, missa a la catedral presidida pel nostre arcabisbe i dinar amb els avis de la residència de Sant Josep. El proper 29 de desembre, missa amb les religioses de la Sagrada Família d'Urgell a la residència d'aquesta congregació a la Seu. El proper 1 de gener, Jornada Mundial per la Pau a la Catedral de Santa Maria. I també el recordem la campanya per recaptar diners que ha posat en marxa Càritas d'Urgell per donar suport a les Filipines, a les zones que van ser afectades pel tifó. Tothom qui vulgui fer-hi alguna aportació econòmica s'ha d'adreçar al compte de les oficines de CaixaBank. Així arribarem al final del programa Església d'Urgell. D'avui els hem acompanyat l'Àlex Alsina, que ha estat al control de les vies de so, a la locució Carme Bonet. Que tinguin un molt bon diumenge. Fins la setmana vinent.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts, que tingueu un sant i joiós Nadal d'aquest any 2013, ja proper, aquest proper dia 25. Falten molt pocs dies. A la meva felicitació per tota la diòcesi hi he posat una cita del Papa Francesc a la seva homilia del 24 de març passat, que diu: "Sabem que el Senyor ens és proper, present en nosaltres i enmig de nosaltres, com un amic, com un germà, també com a rei, és a dir, com a far lluminós de la nostra vida. Jesús és Déu, però s'ha abaixat a caminar amb nosaltres. És el nostre amic, el nostre germà, el que ens il·lumina en el nostre camí." Són boniques aquestes paraules del Papa Francesc, que jo faig que il·lustrin una bellíssima imatge de l'Anunciació dels Reis a Jesús, que sosté Maria en els seus braços i darrere ho contempla i acompanya Sant Josep. És un fragment del retaule anònim de Santa Maria d'Arties, a la Vall d'Aran, del segle XV, molt bonica. De fet, Déu es fa realment un home i canvia tota la història dels humans. No som esclaus, som fills, fills de Déu immortals. Venim d'un amor infinit i tornem a un amor que redimeix i que és etern. La por, la tenebra, la mort han estat vençudes. Com diu el profeta Isaïes, vençudes perquè ens ha nascut un noi, ens ha estat donat un fill que porta a l'espatlla la insígnia de príncep. Déu li ha posat aquest nom, missatger del designi de Déu. Benvolguts, ja que Déu és enmig de nosaltres, ho celebrarem joiosament aquest Nadal i ens porta la tendresa del Pare, la pau i la misericòrdia, no podem sinó viure en l'alegria. Nadal ens retorna l'alegria de la fe, ens omple amb els dons de Jesús, ens conforta amb el retrobament de les famílies, ens mou els cors a la solidaritat amb tothom, amb els que pateixen, i ens fa créixer cap a l'amor sempre més gran i joiós. La llum de l'estrella de Jesús, que convocà al camí aquells mags d'Orient, també ens convoca i serà sempre la nostra guia en el camí. Us recordo un efecte en aquestes festes de Nadal, d'Any Nou, d'Epifania, especialment els que esteu malalts o sols o passeu alguna creu, i us encomano, us tindré molt presents en la meva missa del Gall. Jesús us doni la seva pau. Recordeu que aquest any, tant el cant de la Sibil·la, una mica abans de les 12 de la nit, i després la missa que es retransmetrà a TV3, serà des de la nostra catedral de Santa Maria d'Urgell. Una alegria molt bonica per tots. Si no podeu anar a les vostres parròquies o esglésies, si us és desavinent l'hora, seguiu-nos per la televisió. És també una manera de pregar, unir-se a la catedral. Benvolguts, que tingueu unes santes festes de Nadal, Any Nou i Epifania. Adéu-siau.